L'entrevista.
Les 12 del migdia aquí en aquesta casa Ràdio Vilablareig, ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista d'avui, ja dilluns 28 d'octubre de 2024, l'últim dilluns d'aquest mes d'octubre, i estem en plenes fires de Sant Narcís. I ja ho saben, i si no els hi recordem, demà és el patró de la ciutat, demà dimarts 29 d'octubre, Sant Narcís. Amb una data tan assenyalada, un dia abans, doncs avui aquí a l'entrevista tenim l'honor que ens acompanyi el bisbe de la ciutat de Girona, amb qui conversarem una llarga estona. Estem parlant de Fra Octavi i Vilà, amb qui parlarem una llarga estona avui al programa de l'entrevista amb el bisbe de la ciutat, amb el bisbe de Girona. Primer de tot, agrair-li, senyor bisbe, i també a l'equip de comunicació que present, liderat pel Xavi, per haver fet possible aquesta entrevista un dia abans del patró de la ciutat de Sant Narcís. Senyor bisbe, què tal? Molt bon dia, bona hora.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Estem a l'hora de l'Àngelus, les 12 del matí.
Exactament, sí, l'hora tradicional de l'Àngelus, de fer la pregària a la Verge Maria.
Les 12 del matí és l'hora de l'Àngelus, avui visita amb el senyor Fra Octavi. Per quan resa vostè? Totes hores?
Bé, jo intento seguir el que estableix l'Església pels preveres i faig, diguem-ne, una estona llarga de pregària quan a primera hora del matí, abans de començar les obligacions, quan encara estic a casa. Habitualment celebro l'ofici de lectura, les laudes, si no tinc la celebració de la missa en un altre cantó, doncs també celebro la missa a casa, i després la pregària de tercera, que és la primera. I a l'acabar la jornada, si torno a casa, doncs vespres i abans d'anar a dormir completes, que és més o menys el que ha de fer tot prevere i tot diaca.
Hi ha moltes coses per pregar en aquest món en què ens ha tocat viure, senyor bisbe.
Hi ha moltes coses per pregar. Una banda, diguem-ne, aquesta que us explicava ara és la pregària més o menys reglada, no?, que s'ha de fer a base dels sants, el que estableix la litúrgia. I després sí que intento buscar també moments d'estona de pregària, diguem-ne, personal, no?, d'interiorització, perquè hi ha molts temes i crec que mereixen sempre ser meditats i ser pensats des de l'àmbit de la nostra fe davant del Senyor i posar-los davant d'ell per mirar la millor manera d'afrontar-los. No? Vivim en un món certament complicat.
Com ho viu el senyor bisbe amb aquestes guerres, sobretot per tema de religions en el Pròxim Orient?
Bé, cert que l'Orient Mitjà és una zona que el conflicte, diguem, podríem dir que no ha desaparegut mai al llarg de molts segles, això és cert, però també estem vivint aquestes darreres setmanes, des de l'últim any més o menys, des que es va agreujar el conflicte, una situació verdaderament dramàtica, no?, amb molta gent en una situació molt complicada, molts morts per la violència, molts morts innocents, nens, famílies, etc. I això, òbviament, hauria de doldre qualsevol de nosaltres, no? Aquestes... Moltes vegades dic que potser el més greu és que ens estem acostumant una mica a aquest tipus d'informacions, no? Moltes vegades un conflicte bèl·lic substitueix un altre en les notícies i no desapareix l'anterior, sinó simplement que és substituït per un de nou que està de més actualitat. I continuen conflictes a l'Àfrica, Etiòpia, Eritrea, Síria, etc. I aquests ja no en fem massa cas. I ha passat ara una mica també amb l'Orient Mitjà, amb el conflicte d'Israel amb Gaza i el Líban, també extensiu ara, i que ha aparcat una mica també la situació d'Ucraïna, no?, que fins ara era el centre d'atenció. I això potser és una de les coses que em frapa més i que em toca més, no?, que com en normalitzem aquest tipus de situacions de violència, diguem-ne, institucionalitzada, per dir-ho d'alguna manera, i que ens hi acostumem, intentem obviar les informacions, canviar de cadena, passar de pàgina, perquè ens hi acostumem excessivament i ja no ens toca el cor, que és on ens hauria de tocar.
Avui estem parlant amb el bisbe de la ciutat de Girona, demà Sant Narcís. Ara, en tot cas, parlàvem de guerres. Li van fer recentment una entrevista des del bisbat i parlava d'una cita bíblica que deia aquella típica, eh? Estima els uns als altres com a tu mateix. Malauradament, el tema de les religions, ja ho sap, que fa molt de temps que han causat moltes guerres, també la religió cristiana.
Evidentment, l'any 2000, l'any del jubileu de l'any 2000, el papa Joan Pau II va convocar una cerimònia, em sembla, si no m'equivoco, era el primer diumenge de Quaresma, que va demanar perdó per totes les culpes de l'Església, que es deia en aquell moment, amb un document que va elaborar la Comissió Teològica Internacional per fonamentar-ho. i ell demanava perdó per la manera moltes vegades en com es havia transmès o com es havia imposat la fe a molts cantons, per exemple, als països d'Amèrica, i també com l'ús que s'havia fet de la religió en altres conflictes, com per, potser l'exemple més paradigmàtic serien les creuades a l'edat mitjana, però que hi ha hagut molts altres al llarg dels segles, i això és un tema que, òbviament, ens hauria de fer reflexionar i fer repensar com es plantegen aquests conflictes.
És possible el perdó? Ja sap que moltes vegades, clar, es va al confessionari i diu que queda perdonat, però perdonar temes, si em permet, per exemple, de l'Església, que també comenta que no s'afronten temes importants amb decisió com el tema dels abusos sexuals a menors, això es pot perdonar?
Bé, en el sacrament de la penitència de l'Església Catòlica, que el perdó és el tema central, hi ha un element molt important que no s'ha d'obviar mai, que és el propòsit d'esmena. És el propòsit de no repetir aquell pecat, per dir-ho en llenguatge teològic, aquell error, aquella falta, aquella culpa. I això és una cosa que potser s'obvia massa sovint. Si no existeix aquest propòsit d'esmena, no hi ha possible, diguem-ne, perdó en línies generals. El tema dels abusos és un tema important que ha afectat a l'Església al llarg de molts anys, que s'ha abordat d'una manera no gens eficaç ni directa, potser una mica també per les circumstàncies socials de cada moment, certament, però vull dir que ens ha de fer pensar de com s'aborden aquest tipus de problemes. I el primer que ens ha de preocupar en aquest cas és el dolor de les víctimes. Vull dir, quan hi ha una situació que al cap de 30, 40 o 50 anys una víctima té necessitat de verbalitzar la seva mala experiència en aquest terreny perquè no li ha afectat profundament la seva vida afectiva, la seva vida sentimental, la seva vida en definitiva, això significa que ha fet un mal molt profund en aquella persona, i això és el fet més greu que hi pot haver.
Avui estem parlant amb el bisbe de la ciutat de Girona, 5 minuts llargs que passen de les 12, bisbe de la ciutat de Girona, també de la diòcesi de Girona, avui aquí protagonista a la nostra entrevista de Ràdio Breig, i demà un dia molt important pels gironins i també per vostè, perquè s'estrena amb l'ofici del patró de la ciutat.
Demà un dia important per la ciutat de Girona, per tots els gironins, estem en plenes fires i demà diguem-ne que és el dia central en què celebrem la memòria de Sant Narcís i en què hi haurà la missa solemne, en què la homilia del bisbe aquests últims dos anys, en el seu cas de l'administrador diocesà, sempre aixeca certa expectativa sobre quins temes tractarà.
Ens avançarà alguna cosa de què serà aquesta homilia del bisbe demà?
Bé, centrada fonamentalment en els textos bíblics de la festivitat, però també, òbviament, amb referències a les situacions socials que vivim. Pensem, per exemple, que a la ciutat de Girona hi ha un elevat nombre de persones que, per exemple, cada nit dormen al carrer, i altres situacions concretes, com menors que són assistits, que a l'arribar a la majoria d'edat queden desassistits, tot el tema del problema d'habitatge, molta gent que no pot tenir un habitatge digne, també una feina digna. Tenim moltes mancances socials i això crec que ens ha de tocar en el cor dels cristians, en el cor de tothom, evidentment, però també en el cor dels creients, molt, molt directament, perquè són situacions que hauríem d'intentar entre tots superar.
També sempre hi ha aquell esment del país, en els polítics, que sempre diu que si pogués el renyaria per no respondre a les necessitats socials i de tanta gent.
Certament, moltes cops podem dir que tots aquests temes socials d'habitatge, pobresa, alimentació, etc., són obligacions dels poders públics. I és cert, els poders públics tenen l'obligació d'atendre aquestes mancances i de procurar que tothom sigui atès. Però també és cert que és molt difícil arribar a tots aquests fronts i que també com a societat en global, i nosaltres com a Església en particular, tenim l'obligació d'intentar ajudar. Al llarg dels segles, això, aquesta tasca, diguem-ne, substitutòria, ha anat evolucionant. Pensem que hi havia molts ordres religiosos al llarg del segle XVIII, segle XIX, que es dedicaven a l'ensenyament, a l'educació, a l'atenció sanitària. Això a poc ha anat evolucionant perquè el mateix models d'estat han anat assolint aquestes funcions, certament, però encara hi ha moltes altres que s'han de suplir, més que potser suplir i complementar. I això que és obligació de tots.
Avui estem parlant amb el senyor bisbe de la ciutat de Girona i també de la diòcesi de la ciutat. 5 minuts i seran a un quart d'una. Ara que parlàvem del país, no sé si faria alguna reflexió també dels... Ja ha passat un temps, però hi ha molta memòria també dels fets del 1 d'octubre del 2017. Com els va viure el bisbe?
Bé, en aquest moment la vaig viure des de com a abat del monestir de Poblet. Va ser uns moments extremadament complicats, diria jo, tot el que podria ser, podria demanar tota la tardor de l'any 2017, i amb un final també complicat, política i socialment, amb una societat molt tocada, amb una sèrie de persones que van acabar amb penes de presó o bé a l'exili, amb una situació, diguem-ne, políticament i socialment anormal, no?, i una de les prioritats hauria de ser recuperar la normalitat, recuperar que els temes polítics tinguin un tractament en l'àmbit polític i no en altres àmbits que no ajuden a les solucions.
Hi ha bona relació amb els estaments públics de la ciutat, és a dir, amb la Diputació, amb l'Ajuntament...
Diré que hi ha una relació cordial a nivell personal, molt, molt bona relació. Institucionalment, doncs, diria que també, jo crec que és no obligació, no? Però vull dir que és de sentit comú que entre les diferents institucions s'entenguin el millor possible, i és una norma, diguem-ne, una pauta de conducta que vaig seguir sent abat de Poblet, que era un monestir on confluïen diverses institucions i nivells polítics, intentant mantenir bona relació amb tothom. És cert que a partir d'aquí, a nivell personal, vull dir, cadascú pot sentir més còmode amb una persona o una altra, moltes vegades fora dels paràmetres ideològics o polítics, perquè són connexions, diguem-ne, més a nivell personal, no? Però, evidentment, s'ha d'intentar mantenir una bona relació amb tothom.
Ara parlava de l'etapa a Poblet. Què em va aprendre d'aquella etapa?
Pues moltes coses. Vull dir, jo vaig entrar al monestir de Poblet el 2005, una mica amb la idea de que era una segona part de la meva vida. Havien sigut molts anys de treball, de relacions laborals normals, una vida, diguem-ne, com a laic, compromès, i pensava que havia arribat a una situació de canvi d'aquesta vida, que ja seria una situació estable, no? Que en la resta de la meva vida seria com a monjo. I al cap de poc, al cap de 10 anys d'entrar al monestir, doncs em vaig trobar que la comunitat m'elegia com a abat, que va ser un canvi considerable, no? Perquè deixes de ser, potser, de poder portar una vida com un monjo normal, perquè hi ha una certa... ets el pare espiritual de la comunitat, has de tenir unes certes obligacions, també de funcionament de la casa, i en el cas del monestir de Poblet, que té una certa projecció pública, doncs una mica també de relacions institucionals a nivell polític, social o cultural, ja va ser un canvi, i doncs la vida ha anat evolucionant cap on ha anat evolucionant, i des del meu punt de vista com a creient, seguint en cada moment el que jo interpreto que és la voluntat de Déu que em guia cap a una responsabilitat o una altra.
Una paraula, la fe. Hi ha gent que creu i hi ha altra gent que diu aquesta fe no m'arriba mai. Què els hi diria?
Jo diria que la fe és un element fonamental per nosaltres creients. Tota persona té una dimensió espiritual i es planteja moltes preguntes en molts moments de la vida, no? Moments de joia, com pot ser un naixement, etc. Moments de més de dolor, com pot ser la mort d'un familiar, d'una persona molt estimada, el propi procés d'apropament a la mort, no? Que es planteja quin sentit té tot plegat. Nosaltres des de la religió catòlica doncs no donem una resposta, sinó que ajudem a la gent a que arribi a una resposta que és Crist, no? El fill de Déu que es va encarnar i va vèncer la mort. És evidentment que això que fa uns anys socialment era l'opció majoritària, i repeteixo socialment, s'hauria de veure fins a quin punt cadascú ho tenia interioritzat. Avui dia ha canviat bastant a tota la societat europea, a tota la societat occidental, hi ha diverses opcions. Però crec que és fonamental que cada persona té una dimensió espiritual que es planteja molt més enllà del que veiem físicament, perquè hi ha una transcendència en molts dels nostres actes, no? A vegades he parlat de tres grans grups, els creients practicants, practicants habituals, practicants ocasionals, depèn una mica de cadascú, tots aquells que s'han allunyat de la fe per moltíssimes raons, feu esment del cas dels abusos en algun moment, és un fet que ha afectat profundament moltes persones.
Què més que creu que ha distanciat a la població de l'Església?
Pues moltes vegades que trobem, diguem-ne, o creiem que trobem respostes en altres àmbits, com pot ser la ciència. i potser en alguns moments donats, sobretot als principis, de, a partir de la il·lustració, etc., en algun moment l'Església es va oposar o va veure com una espècie d'enemic aquest avanç racional o científic respecte a la fe, no? Perquè posava en contradicció algunes coses, no tan sol, no només, no de la fe com a tal, sinó de com es havia plantejat la fe fins llavors, no? I van crear una situació, diguem-ne, de conflicte, de rebuig d'un sector a l'altre. Crec que són aspectes completament complementaris, que s'expliquen l'un a l'altre, que ajuden l'un a l'altre, i del que cadascú ha d'escollir allò que cregui que és més convenient per a ell. Com a creients creiem que la fe és un do de Déu, que és un autèntic regal, però no per això ens sentim pas ni privilegiats ni en absolut millors que ningú, sinó més compromesos que ningú ens hauríem de sentir sempre.
Està preocupat pel futur de la religió cristiana, veient que també mica en mica es van fent grans i que no hi ha relleu?
Ens hem de resituar, òbviament. Vull dir, la nostra diòcesi potser és un exemple clar d'un clergat, de capellans i diaques d'una mitjana d'edat elevada. És cert també que hi ha molts dels fidels són d'edat avançada. D'altra banda, també hi ha moviments juvenils que estan ressorgint amb altres aspectes concrets, potser amb unes personalitats molt determinades també. Són moviments que van canviant. L'Església també al llarg dels segles ha tingut molts moments diversos, també ha tingut moltes crisis. Jo crec que hem de treballar sempre, com diu el Papa Francesc, amb esperança, no? El Papa Francesc, de cara al jubileu de l'any 2025, ens planteja el tema de l'esperança, no? Treballar esperançats, que no treballem només per nosaltres mateixos, sinó que fem camí també pels que vindran darrere.
Avui estem parlant amb el bisbe de Girona i de la seva diòcesi de la ciutat. Avui farà Octavi en aquesta quart d'hora aquí a la ràdio. Escolta'm, a la ràdio, bisbe, no?
Durant molts anys no l'he escoltat, és cert, quan estava al monestir no tenia ocasió.
Per això volia anar, vull dir, allà era complicat.
Era complicat, sí, és cert, no ho feia. Sí que m'informava més o menys a través d'internet alguna estona durant el dia, veient els titulars de la premsa, sobretot en moments puntuals dels que he viscut com a abat, que han sigut bastant més complicats i on havies d'estar bastant al corrent de la informació. Hores d'ara sí que intento, doncs, a primera hora del matí, escoltar les notícies per la ràdio, i una mica al llarg del dia veure les notícies per televisió també, per estar una mica al corrent.
I sobretot llegir.
I sobretot llegir. Intento veure llegir la premsa local, també algun altre dels mitjans a nivell nacional. I a part
I molta lectura de llibres també.
I molta lectura. En aquests moments, sobretot, diguem-ne, teològica i espiritual, no tinc massa temps, hores d'ara, per una de les grans passions de la meva vida, que és la història contemporània, vull dir, que és un tema que ha quedat una mica en aquest moment.
Li apassiona molt, per tant, vull dir, si no hagués estat cridat per Déu, potser hagués estat historiador?
Bé, jo vaig estudiar història contemporània a la universitat, és la primera vocació, sempre dic, originària. Després, per motius laborals, vaig estudiar bibliotecari, que és el que em vaig dedicar 25 anys, però no he perdut mai la primera vocació, sempre he sigut present a la meva vida.
Quan arriba aquella crida de Déu?
La crida de Déu arriba formalment, diguem-ne, el 2005, però no és un procés pas d'un dia per un altre, sinó és un procés que podríem dir potser que ocupa 2 o 3 anys de manera llarga, no? Havia tingut sempre molta relació amb el monestir de Poblet, certament, a nivell familiar, per vinculacions del meu pare amb la comunitat, però no havia plantejat mai el pas d'entrar com a monjo, no? Al cap del, sobretot a partir de l'any 2000, entro a formar part de la Junta de la Germandat, un grup de laics vinculat al monestir com a secretari, portant a terme endavant activitats més de caire espiritual de les que s'havien portat fins a aquell moment, com recessos, a l'advent, a la quaresma, grups d'elecció divina, etc. I se'n va fent enditzar dins de l'espiritualitat monàstica fins que arriba un punt que per una conjuntura laboral, diguem-ne, que se'm plantegen dues alternatives i finalment escolleixo, perquè crec que Déu em crida a la vida monàstica.
I d'aquí una frase que li encanta: sigues al capdavant per servir.
Aquest és més o menys la traducció literal del lema episcopal que vaig triar. És una frase de Sant Bernat. Sant Bernat de Claravall no és ben bé el fundador dels cistercencs, però és un dels primers pares cistercencs i que una persona amb molta força, que té una obra literària considerable, i hi ha una obra molt cabdal que es diu La consideració, que ell la va escriure a un antic deixeble seu que, per curiositats de la història, va acabar sent el papa Eugeni III. i ell se li dirigia en un tractat no pas tan breu, no és molt extens, però no és pas tan breu, en què li feia reflexió de que sobretot no oblidés de que seguia sent un cristià, de que seguia sent un monjo, i que el de papa, diguem-ne, era circumstancial. No? És una obra que expliquen que el papa Joan XXIII es feia llegir molt sovint, no? Per no perdre aquest contacte amb l'origen de cadascú.
Ara parlava de Sant Bernat, demà, com dèiem, Sant Narcís. Què anava a dir d'aquest patró de la ciutat de Girona?
Bé, és un referent. Els màrtirs i els sants són, diguem-ne, referents per les comunitats. En aquest cas, Sant Feliu i Sant Narcís són referents per l'Església de Girona. Podríem dir que són les arrels. Són unes arrels que són importants pels creients, són importants per l'Església gironina i que, en certa manera, són importants per tota la societat gironina perquè representen el passat, no? Els orígens de cada societat. Jo crec que és important i la societat ho celebra des de fa molts i molts anys. I això és un símptoma d'aquesta, diguem-ne, consideració cap als nostres orígens.
Afirma el protagonista avui, el senyor bisbe, que li ha donat molts de dies bonics, un d'aquests va ser precisament la seva ordenació com a bisbe. No sé com va viure el nomenament per part del pare Francesc el passat 29 de febrer d'aquest 2024.
Pues el vaig viure en principi amb sorpresa, no? No és una possibilitat que hagués passat mai pel cap, que en cap moment el papa Francesc o les persones que estan a la comissió de bisbes, que són els qui gestionen més o menys els nomenaments, o el nunci de la Santa Seu, que és qui fa les consultes, etc., que és pensat en algú que està en un monestir per aquest tipus de responsabilitat. Per tant, va ser amb molta sorpresa, cosa que em va provocar, diguem-ne, demanar un temps de reflexió per gestionar-ho.
És que a Girona vam estar molt de temps sense bisbe.
Girona es va estar 2 anys sense bisbe, certament, això va crear una situació una mica peculiar. El bisbe Francesc va arribar a l'edat de 75 anys, la salut ja en aquell moment una mica marmada, al cap de pocs mesos ell moria, segurament si ell hagués tingut bona salut doncs no es hagués notat tant aquesta absència perquè hagués continuat en funcions i no hi hagués hagut tanta aquesta sensació d'orfandat, diguem-ne. Es va produir aquesta situació 2 anys sense bisbe i en alguns moments potser jo tampoc no ho seguia tant de prop, sí que em van arribar titulars en els seus moments que es vivia amb certa preocupació, no? Perquè al llarg d'aquest temps, per exemple, doncs, donada per la situació concreta que es va produir a la diòcesi de Solsona, l'anomenament del bisbe Francesc Conesa a Solsona va anar més ràpidament, al cap de pocs mesos hi va haver la substitució del bisbe de Tortosa, el bisbe Enrique, que va anar a València, va ser substituït pel bisbe Sergi, fins aleshores bisbe auxiliar de Barcelona, i semblava que a Girona hi havia certs problemes per cobrir aquesta seu. No crec que fos tampoc tan realment així, aquesta, diguem-ne, vegades que s'ha dit de diòcesi conflictiva o complicada, no crec que sigui cert. Totes són fàcils, totes són complicades, totes tenen els seus problemes i les seves situacions, però va poder potser una mica una sensació d'expectativa intensa.
Arriba a Girona i què li desperta?
Pues quan arribo a Girona, primer, un sentiment de respecte cap a la zona geogràfica. Pels que som del sud, o si voleu dir d'alguna altra manera, de la Catalunya Nova, els diòcesis com Girona o Vic, que representen la Catalunya Vella, la Catalunya més antiga, doncs ens produeix una sensació de no diria de veneració, potser, però sí de cert respecte, no? Cap als orígens del país a l'època medieval, sobretot, tot i que Tarragona també sigui un nucli històric molt important amb arrels romanes precedents, evidentment. Però produeix una sensació de respecte. A poc a poc, amb els primers contactes que vaig tenir ja abans de ser ordenat bisbe, quan vaig passar uns quants dies aquí, també una mica la sensació de molt grata sorpresa, no? Quan em reunia amb grups de preveres i sobretot amb moviments laics, d'aquí hi havia molta il·lusió, moltes ganes de treballar i molta esperança, malgrat la imatge que es pogués tenir des de fora.
Avui estem parlant amb el senyor bisbe de la ciutat i de la diòcesi, com és el senyor Fra Octavi, d'aquest anomenament a la ciutat de Girona. No sé, parli'ns també del tema de les relacions, també amb la Conferència Episcopal Espanyola, perquè a vegades veiem cada comentari que almenys a mi em deixa bastant glaçat. No sé si també li passa al bisbe.
Bé, he participat fins ara en dues assemblees plenàries. La primera va ser molt una presència simplement puntual. Jo encara no havia estat ordenat bisbe. És l'assemblea plenària que va elegir el nou president de la Conferència Episcopal. I és tradició, pel que em van dir en aquell moment, que el nou moment que es produeix el començament de l'assemblea, els bisbes electes hi vagin i siguin saludats pel president, en aquell moment per poques hores, diguem-ne, encara ho era el cardenal Omella, i un cop començada la reunió formal jo ja no hi vaig participar, és que va elegir el nou president, els nous càrrecs directius. I després he participat en una extraordinària i el juliol, que crec que és molt important, que va tractar el tema dels abusos sexuals de manera monogràfica i que va aprovar les noves disposicions que han de guiar els bisbes de totes les diòcesis espanyoles a afrontar aquest tema amb molta més contundència. Certament la sensació que jo vaig tenir tant el primer dia com en el segon el participar a la Conferència Episcopal Espanyola i asseure en el lloc de l'assemblea, doncs, diguem-ne que una sensació forta, no? És una cosa que un ha vist moltes vegades per televisió i imatges.
Creieu que en compta fins a 10 abans de dir alguna cosa o no?
Jo vaig trobar un bon clima, sobretot en aquesta plenària especial d'abusos sexuals, un bon clima de participació amb ànim constructiu, reflexions que feien, és cert que hi ha diferents sectors, evidentment, però dic, tots es feien amb bon ànim constructiu i que va confluir en un document que va ser aprovat per unanimitat, per la qual és que demostra la capacitat dels bisbes d'arribar a acords i tirar endavant documents.
Per tant, no les espera alguns comentaris que hem sentit de la conferència episcopal, que jo dic que la mare en tant.
Bé, la meva experiència és curta encara, evidentment.
Però segueix els mitjans de comunicació, ha vist molts comentaris que han anat.
Segueix els mitjans de comunicació, en alguns moments puc haver vist algun dels mitjans de comunicació que depenen més o menys de l'Església en algun moment donat, i sí que no és un model, diguem-ne, que em satisfagui a mi, certament. Quan penso, per exemple, en una televisió catòlica, doncs, potser el meu model seria més la KTO francesa, que és una televisió que es dedica a temes d'església i no pas a temes polítics, que això es poden tractar en molts altres àmbits.
Avui aquí a la conversa de l'entrevista, un dia abans de Sant Narcís, amb el bisbe de la ciutat i també de la diòcesi, amb el senyor Fra Octavi, avui conversant tranquil·lament en aquesta mitja hora de ràdio. Avui molta gent segurament ens estarà escoltant i vostè li posa de trist i a mi també, veure cada vegada més la gent que està sola, com malauradament es comenta que és la nova epidèmia silenciada d'aquest segle XXI. Com es viu això?
Bé, de cara a aquests temes és preocupant, no? Vull dir, hi ha d'una banda, diguem-ne, unes mancances socials, uns problemes socials que són molt visibles, que s'han d'atendre, evidentment, que són prioritaris. Vull dir, parlàvem al principi de la gent que dorm al carrer, de la gent que no té habitatge, etc. Però també és cert molts cops que hi ha, diguem-ne, una situació social precària, podríem, no sé si definir-la, de vergonyant, no? Vull dir, gent que no demana ajuda, no? Però que té moltes dificultats per arribar a fi de mes, perquè gent, per exemple, jubilada amb pensions molt, molt, molt mínimes, que una gran part de les seves ingressos han d'anar a pagar el lloguer, que no poden satisfer les seves necessitats alimentàries al llarg del mes.
Entenc que la gent estigui emprenyada i que surti als carrers a reclamar-ho.
Jo crec que el dret a l'habitatge, el dret a un treball digne, el dret a la sanitat, a l'educació, etc., tots aquests drets que parteixen una mica de la Revolució Francesa, dels drets humans, que tenen una forta arrel cristiana, no oblidem mai això també, són uns drets per complir, no són uns drets per fixar-los en una Constitució, en un document i que facin bonic, no? Són obligacions de la societat que s'han d'atendre. I moltes vegades els fixem en documents, queden molt bé, però oblidem una mica que això ha de ser una realitat pràctica, i que ha de ser sempre l'objectiu. I el dret a l'habitatge és un dret fonamental, que afecta la vida de moltes persones. Avui, fa pocs dies, escoltàvem a la ràdio com hi ha moltes famílies que viuen en una sola habitació, sí, en un pis, no? Això és una situació extraordinàriament precària, no? Que afecta la convivència, que afecta el desenvolupament dels infants i la seva educació, etc. Això són de ser objectius prioritaris de la nostra societat.
I després la gent veu, per exemple, la luxúria també, no? Dels grans palaus, de les esglésies i així, i la gent què pot arribar a pensar, senyor Bisbe, també?
Bé, el respecte al patrimoni de l'Església certament és un patrimoni acumulat al llarg dels segles, que és una responsabilitat de mantenir. La nostra diòcesi ha fet un esforç important al llarg dels temps de diguem-ne, d'una política social respecte als béns, com és alguna algunes residències, pisos de protecció, etc., per anar convertint el patrimoni en coses rendibles socialment. Els nostres forces econòmiques d'inversió també no són excessivament grans, evidentment, per tant hem de portar una pauta a poc, i un altre front important de més en aquest gran patrimoni que hem anat acumulant, que moltes vegades és més una càrrega que un avantatge, és també col·laborar amb les corporacions, sobretot municipals, amb els ajuntaments, perquè alguns d'aquests equipaments passin als ajuntaments i tinguin una projecció social.
Avui el senyor Bisbal l'estem deixant parlar en aquesta mitja hora. Falta escoltar molt en aquesta societat en la que estem vivint? La gent escolta?
Jo diria que en general no escolten molt, i sobretot els que haurien d'escoltar més són els que escolten menys.
Qui hauria d'escoltar més?
Moltes vegades quan això podem fer la prova quan se vulgui el moment, no? Vull dir, si seguim un debat polític, un debat al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu, quan se vulgui a nivell, són més monòlegs que diàlegs, sense ànim d'escoltar el que diu l'altre interlocutor i d'assumir alguns dels seus plantejaments. Crec que és important escoltar. Durant els monjos benedictins cistercencs seguim la regla de Sant Benet, un text del segle VI, però que encara amb molta saviesa avui dia, per seguir-lo a la vida normal, també a la vida dels laics. I la primera paraula que diu Sant Benet és escolta, no? Escolta, fill, les prescripcions del mestre. Crec que l'escolta és un element molt important. Escoltar els altres, escoltar els que necessiten ajuda, sobretot, escoltar.
Avui tenim el bisbe i el que és sorprenent, té Twitter, que jo encara em diu Twitter, que ara hi ha gent que és X segons Elon Musk, però jo li continuaré dient Twitter perquè tenia una marca fantàstica, i allà ja sap que hi ha molta toxicitat. I vostè ja està.
Bueno, per una mica fer present la vida de l'Església de Girona en els àmbits de la xarxa, Twitter o Instagram, o també la pàgina web, evidentment. És cert, un dels problemes que té la nostra societat és la valoració de la informació. Hi ha molta informació, certament, un gran flux d'informació. No sempre aquesta informació és certa, molts cops intoxica les xarxes, i aquest és un problema evident que té la nostra societat. I aquesta informació, aquest volum d'informació tan elevat, afecta també temes fonamentals, com deia al principi, que en cas, per exemple, de conflictes bèl·lics, l'última notícia, l'última fotografia, l'última notícia més sensacional que hi pugui haver, oculta les altres, no? I fa com si passessin pàgina de coses que verdaderament segueixen presents.
Sincerament, bloqueja o silencia algun compte?
Jo crec que no ho he fet.
Diria, no ho ha fet?
Jo diria que no, tècnicament. No? Em sembla que no.
Però allò d'aquella paraula tan hater que molta gent, algú s'ha posat amb vostè, com si sentís ploure...
No, de moment tampoc no tinc aquesta sensació, sí. Potser en algun moment, no sé, recordo, potser que en aquest àmbit, en algun moment que havia assistit a la inauguració del curs de la Universitat de Girona, algú que deia que potser la Universitat de Girona no estava tan arrelada al territori per determinats motius, no? Però vull dir, és un comentari, jo crec, enriquidor, no pas en cap mena de censura.
Hi hauria d'haver censura o es pot parlar de tot?
Jo crec que es pot parlar de tot sempre.
Allò de llibertat d'expressió, també, vull dir, sí. I amb temes de l'Església, que també a vegades és un dels dards.
Es pot parlar de tot sempre intentant cercar la veracitat i sempre amb respecte. En aquest àmbit, sobretot també al llarg dels darrers anys, sobretot des de l'inici del pontificat del Papa Francesc, o conforme va anar avançant el pontificat del Papa Francesc, hi ha certs sectors de l'Església que jo diria que han perdut una mica les formes i les maneres, no? En com afrontar la manera que té de portar el seu magisteri i el seu mestratge al Papa Francesc. Jo crec que això no s'hauria d'haver perdut mai el respecte a la figura del Papa. S'hi pot discrepar, evidentment, cadascú pot pensar que ho faria d'una altra manera, etc. Però dir, moltes cops s'arriba a l'insult, crec que no són llenguatges adequats, i menys en l'àmbit eclesial, per part dels qui és...
Tot i que hi ha insults catalans que fan gràcia, també, senyor Bisbe.
Evidentment, suposo.
Carallot, sí. Galifardeu, a mi em fan gràcia aquests insults, vull dir, quan m'ho diuen, a mi jo em poso a riure com està fent vostè.
Més col·loquials, no? Jo em referia, vull dir, a insults o d'arts més profuns en aquest àmbit eclesial, que hauria de ser més de comunió i no pas d'oposició lingüística, i molts casos anònima.
Què li fa riure?
Pues moltes coses, vull dir, potser moltes vegades més la ironia, no? Potser no, tampoc no tinc tant de temps de seguir-ho, però diguem-ne que, per exemple, l'humor de certes sèries angleses...
Una societat... Per tant, mira sèries angleses o...?
Hores d'ara potser no tinc massa temps, però sí que recordo històricament, abans d'entrar al monestir, algunes que eren emblemàtiques.
Digui'm noms.
Per exemple, en l'àmbit... diguem-ne, de l'àmbit polític o de l'àmbit social, si ministres i primer ministre, sí. Una sèrie genial.
I tant.
Que ens mostrava com funciona l'administració, que potser a vegades quan un es troba en algun problema, diguem-ne, administratiu o de funcionament, recorda alguns episodis d'aquella sèrie. I, òbviament, per exemple, en l'àmbit de l'humor anglès, Mr. Bean, jo crec que és una sèrie emblemàtica.
Mr. Bean, eh? Mm. Mr. Bean li fa molta gràcia, també.
Sí.
Vaig acabant. Tot té un principi i tot té un final. A la vida també, com és el tema de l'amor. Recordo dir en una entrevista del Bisbat que el dia més trist de la seva vida va ser la mort de la seva mare de càncer quan tenia 74 anys. No sé com afronta un bisbe un tema com és la mort, un tema delicat per tothom, i que un servidor també li té pànic, i no sé si el senyor bisbe també li té pànic, i també... Jesús, em sembla que li tenia pànic, i ens ho comentarà el mateix bisbe, el dia abans de morir a l'hort de Getsemaní. Jo em sembla que Jesús en aquell moment era humà i també li tenia por a la mort.
Diguem-ne que en els relats de la passió hi ha dos moments claus, no? Un moment clau és la solitud a la creu, quan Jesús es veu abandonat dels que l'havien seguit fins llavors, que per por, òbviament, l'abandonen. I una mica, i sobretot també l'angoixa a Getsemaní la nit abans, quan ell veu tot el que està a punt de succeir i li produeix una angoixa de mort, diuen els relats evangèlics, no? O altres ho expressen dient amb suors de sang, no? Crec que és la reacció natural d'una persona humana davant del sofriment.
Per tant, vostè també li té por.
No tant por a la mort, no? Des de l'àmbit de la fe... Jo, com a abat, he acompanyat molts dels meus germans de comunitat en el moment de la mort, el moment físic de la mort i en els moments previs, no? I això potser te la fa, diguem-ne, assumir en un altre àmbit, no? Molts cops els deia, quan celebràvem els funerals dels monjos, sembla que, si no m'equivoco, van morir 7 germans de comunitat sent jo abat. Una mica, si nosaltres no vivim amb esperança, difícilment ho pot viure ningú, no? No és que els monjos entrin al monestir per morir, però vull dir, sí que és un tema que tenen sempre present, no? I que hem de viure d'una manera especialment intensa, no? Sí, cert que, vull dir, no podeix tant por la mort com tot el sofriment que hi pugui haver prèviament. No?
La malaltia, per tant.
La malaltia, eh? Vull dir, la malaltia, i sabem tots que hi ha malalties, aquesta que es diu eufemísticament llarga malaltia.
Com ho afronta tota la gent que ens està escoltant que està vivint amb una llarga malaltia, per exemple, amb la seva mare, amb el tema de la càncer, que veus que no, pràcticament no hi ha sortida?
Primer de tot, amb voluntat d'acompanyar la persona de la manera més propera possible. I a vegades potser no és tant expressar-ho en paraules, no? com donar una mà en un moment concret, no? Que la persona que està afrontant aquesta situació, que és la protagonista d'aquesta situació, se senti acompanyada i se senti estimada pels que té al voltant. Jo crec que això és molt important. Fins i tot en moments terminals d'una persona, no? Vull dir, quan molts cops em deien els metges, quan una persona ja rep cúries pal·liatives, no se sap mai fins a quin punt la consciència d'aquella persona, els sentits d'aquella persona segueixen actius, si és capaç d'entendre el que passa al seu darrador, el que es diu al seu voltant, etc. Que és molt important. Hi ha un moment, potser, que em va impactar moltíssim, les coses van com van a vegades, no? I tampoc no les pots triar, és la mort el febrer del 2021 de Framar Vallès. Framar Vallès, que era un monjo nascut a Figueres, que va ser infermer d'en Josep Pla els últims temps de la seva vida, perquè era el monjo infermer al monestir de Poblet, i que per torns de vella que fèiem els últims dies d'ell, em va tocar a mi estar al seu costat al moment de la mort, no? Recitant un salm que ell m'havia comentat que li agradava molt, el salm 26.
Què deia aquest salm?
El senyor m'il·luminé, em salva, res no em pot fer por.
Aquesta, que l'hem escoltat una i una altra vegades,
sí,
els diumenges.
Sí, era aquest salm, i el vaig anar repetint, i el moment que estava repetint 3 cops a la part final, esperen el Senyor, sigues valent, que el teu cor no defalleixi, esperen el Senyor, ell va morir. No tinc la certesa, evidentment, però la simple possibilitat que ell hagués escoltat aquelles paraules en aquell moment, diguem-ne que et toca interiorment.
Pensa molt en l'amor, vostè?
No és que hi pensi sempre, i penso sovint, evidentment, no? Perquè m'ha tocat també al llarg de la vida, des que sóc prevere, doncs presidir exèquies de germans de comunitat, de familiars d'amics meus, familiars també directament meus, etc. També aquí a Girona ja porto uns quants funerals de preveres. És un tema present, evidentment, que jo diria que la nostra societat intenta molts cops obviar. No?
És el que volia dir, tema tabú. Hi ha altres llocs que es viu com una festivitat.
Com es vivia aquí fa segles, també. Recordem les costums dels pobles de fer un àpat, d'acabar les exèquies d'un
defunt. A vostè li agradaria això, que passés una altra vegada?
No tant, potser en aquest aspecte, no? com físic de fer una celebració, però sí una mica des del punt de vista com a creient, que sí que ho hem de viure sempre amb esperança, no, no com una desgràcia. Molts cops et sobta, no? Quan vas a donar un condol o participes en unes exèquies, el comentari de pobre li ha tocat, no? I penses a vegades, bueno, és que ens tocarà un dia o altre a tots, no?
Perquè sí, però hi ha gent que li toca molt aviat, també, eh?
Cert, i fa pocs dies, per exemple, vivíem a Girona un accident d'un jove estudiant de la Universitat de Girona, coses que toquen molt profundament les persones, la societat i el seu entorn personal, no? I és evident que això sempre ens planteja qüestions.
Què li planteja quan passa aquestes situacions?
Doncs per què es produeix això? És cert que hi ha unes causes concretes que poden provocar un accident, etc.
I aquí arriba moltes vegades, que ho has sentit moltes vegades. Déu existeix si passen aquestes coses?
Bé, depèn del concepte que tinguem de Déu, no? Si tenim un concepte d'un Déu controlador de les nostres vides, evidentment podríem donar-li sempre la culpa a Déu. Però és evident que quan hi ha una guerra, hi ha unes persones que han impulsat aquesta guerra, quan hi ha un cas de violència
domèstica. Sí, però moren civils que no tenen res a veure.
Evidentment, sí, com dèiem al principi de la guerra d'entre Israel i el poble palestí, doncs majoritàriament són civils que estan patint un èxode poblacional, que no tenen ni ajuda humanitària, que es veuen arraconats i que damunt pateixen directament la mort o ferides molt greus.
Acabo. Aquí m'agrada molt la filosofia. Vostè també en llegeix, perquè també hi ha grans filòsofs que han sortit aquí, com el mateix Sant Agustí.
Sant Agustí és, diguem-ne, un dels... Hi ha dos filòsofs fonamentals en la història de l'Església i de la teologia, que és Sant Agustí i Sant Tomàs.
Sí, senyor.
Evidentment. Diguem-ne que jo sóc més d'autor de Sant Agustí per un tema de circumstància històrica, no? Vull dir, Sant Agustí és molt d'autor de Sant Pau i Sant Bernat de Clairvall és molt d'autor de Sant Agustí. Per tant, diguem-ne que em ve una mica per línia directa aquest tipus de reflexió. Potser més espiritual en alguns moments que acadèmica, com podria ser Sant Tomàs.
També llegeix Nietzsche, Déu ha mort?
El vaig llegir de jove, quan feia Història de la Filosofia, evidentment. Bé, és evident que Nietzsche va desencadenar o va ser una influència per moviments que es van produir després. Però aquests moviments que es van produir als anys 30 del segle XX, que a vegades consideràvem, diguem-ne, superats, jo crec que a hores d'ara tots som conscients de que també són presents en la nostra societat. S'ha d'anar sempre alerta en aquest tema.
Senyor Bisbe, 3:15, no els hi podria afegir alguna cosa més d'aquests pràcticament 45 minuts de ràdio?
Agrair-vos en primer lloc l'oportunitat d'aquesta entrevista i desitjar a tots els gironins unes bones fires i especialment demà una molt bona festa de Sant Narcís.
Perquè estarà fent la missa i després què li agrada d'aquestes fires? Perquè hi ha molts d'actes, on el veurem, el senyor Bisbe?
Hauré estat, he estat també el diumenge anterior a l'exhibició castellera. Penseu que vinc d'unes terres amb una llarga tradició en aquest aspecte, per tant, tenia molta expectació de veure-ho l'actuació castellera a la plaça del Vi i d'altres moments tampoc no podré estar a la ciutat de Girona perquè continuo tenint compromisos al llarg de la diòcesi, però intentant gaudir d'aquests dies.
Ha estat un plaer, de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tingui un bon dia.
Gràcies.